els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la serra.
Ja sabeu que ens agrada molt que cada setmana ens acompanyi en Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, que com sempre ens explica un període de la història relacionat amb l'esport. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Avui ens va explicar una cosa molt interessant, doctor. M'agrada molt, eh? Que és el pas del joc a l'esport.
Exacte, és apassionant, realment.
No, no, de veritat, ho trobo molt interessant perquè sovint seguim veient l'esport com a joc quan s'ha professionalitzat i poder ja no ho és tant, i a la inversa.
Sí, segueix sent un joc perquè els seus orígens són aquests i en el fons, doncs, sigui un esport més de col·laboratiu, d'equip o sigui individual, es juga. I fixa't que l'expressió la seguim mantenint després de 200 anys que això apareix com a esport modern, no? Juguen a futbol o juguen a tennis o etcètera, etcètera, no?
Juguem, play, jouer, en fi.
Exacte. Segueix sent un joc, el que passa és que és un joc amb unes característiques diferents del que eren els jocs tradicionals, molts dels quals encara els podem veure en, doncs, festes, festivitats, festes majors, etcètera, no? I que són un record del que era abans, durant l'edat mitjana, es jugava. Els éssers humans sempre han jugat. Doncs hi ha autors que ja des de fa molts anys parlen de l'homo ludens, l'home que juga. L'home és un home, és racional, però juga i té aquest impuls lúdic, aquestes ganes de jugar des que és petit, des que neix, igual que ho fan els animals,
etcètera. Perdó, hi ha un homínid que és homo Luden?
Sí, hi ha un autor del primer terç del segle XX que es deia Johan Huizinga, que era holandès i que va escriure i va publicar un llibre molt, molt interessant, era part de la seva tesi doctoral, que es diu Homo Ludens. I el que intenta, des de l'antropologia, és explicar per què els homes juguen i sempre han jugat i quines són aquestes característiques que el fan diferent dels animals.
Anem a una qüestió prèvia abans de tot plegat. Què és, que li vull preguntar, doctor, què és l'esport? És a dir, si podem definir l'esport per molt obvi que sembli.
Sí, tens tota la raó. Sembla molt obvi, però no ho és tant, no és tan fàcil. I, de fet, hi ha hagut moltes denominacions i definicions diferents de l'esport. I fins i tot avui dia encara hi ha una certa controvèrsia, podríem dir, sobre com definir això de l'esport. Tothom sap què és l'esport, en teoria. Tothom fa el cafè i avui parla del Girona, de lo bé que ho va fer ahir, dels gols que va marcar. Però, en canvi, a l'hora de fer una definició real, estàndard, racional, ben feta, costa una mica més. Entendríem l'esport des de la seva aparició com a esport modern, com a tal, al segle XIX, com una activitat física, això és indiscutible, és una activitat física que té unes determinades característiques. Normalment pensem que l'esport és competició, per tant, hi ha competició, és competitiu, i que té unes regles, que té uns codis, per tant, que té unes regles que estan publicades, que estan escrites, que tothom les ha de conèixer i les ha de complir quan fa aquesta pràctica.
No, allò és una mica, en mi casa se juega así, eh?
Si no és això, que això era el joc tradicional, no hi havia unes regles escrites en general, tots els jocs populars no hi havia regles escrites.
És això el que canvia?
És una de les grans característiques, efectivament. L'esport és, per tant, reglamentat, és competitiu, és també codificat i té uns espais i un temps definit, i això també el fan diferents, forma part de les regles també, en definitiva. Quan, a partir d'aquell moment, per primera vegada, es fa allò de la calç d'una línia blanca perquè el terreny de joc, si surt la piloteta, doncs s'ha de tornar a començar perquè és fora, no? I si està dins, doncs es pot seguir mantenint el joc. O fins quan dura, això ara doncs, ha canviat molt el món del futbol, per exemple, quan dura un partit del que sigui, un encontre del que sigui. O pot ser també una distància o un temps amb el propi jugador o el propi atleta. Per exemple, un atleta que fa els 100 metres, el temps pot canviar, pot ser més ràpid o pot ser més lent, però sempre hi ha un control del temps. Això és el que passa a principis del segle XIX. De fet, a finals del segle XVIII, a Anglaterra comença a passar, sobretot vinculat al món de les apostes. Això és molt divertit i és molt interessant, perquè quan s'hi juga a pasta hem de tenir unes regles escrites, perquè si no ens barallem.
I és més seriós, això, eh?
Això és molt seriós i això és el que passa primer. Però, clar, on es juguen diners a l'hora de fer jocs? Doncs sobretot en el món de l'aristocràcia, de l'alta burgesia, allà on hi ha diners. I les classes populars doncs, no s'hi jugaven diners perquè no en tenien. No? Això és el que passa principi a la segona meitat del segle XVIII. Algunes pràctiques com el críquet que jugaven en els palaus, en els jardins dels castells de l'aristocràcia britànica, comencen a escriure les primeres regles al segle XVIII. També en les apostes dels lluitadors, els que es deien prize fighters, que eren com boxadors però que jugaven per prize. Per diner, no? Per un preu. Aquí es feien moltes apostes, i el món de la boxa, les apostes han seguit durant tot el segle XX. I, per tant, també s'havien de codificar què es podia fer, què no es podia fer, què era bo, què era dolent. El que passa, i això és el més interessant i és el del que parlarem avui, és que a partir de principis del segle XIX s'introdueix aquesta idea de les regles, del control del temps, del control de l'espai, en un àmbit educatiu, que és l'àmbit de les escoles britàniques, aquestes privades, que són internats, coneguts, doncs Eton, Rugby, Winchester, Westminster, totes aquestes grans escoles, que van néixer justament en aquell moment i que una persona, de la que parlarem molt avui, i va introduir aquesta noció perquè els propis alumnes es fessin les seves regles per autocontrolar-se. Era una manera d'educar-los, també. Una manera nova, interessant, pedagògicament renovadora, d'educar aquests estudiants. Això ens explica molt, i això és el que jo crec que fa més interessant aquest tema, ens explica molt un nou món que naixia, que era el món industrial, contemporani, modern, el nostre món. Ens ajuda a entendre millor el nostre món, perquè el nostre món és racional, té unes regles, té unes institucions que vetllen perquè aquestes regles es compleixin, té una policia que vigila que aquestes regles es compleixin, etcètera, etcètera. No? I, per tant, tenia sentit que aquells jocs que no tenien regles antigament ara en tinguessin i es vetllés perquè es complissin.
Per tant, pel que estic entenent, Xavier, és el que fa passar d'unes persones que juguen a un esport a l'esport entès com a esport modern,
sí,
és aquesta codificació que fa dir dues persones de dos indrets diferents del món es poden entendre amb un mateix joc.
Correcte.
Perquè les regles són les mateixes.
Correctíssim, ho has entès perfectament, perquè una de les conseqüències és aquesta, precisament. Cal codificar unes normes, estan escrites i, per tant, si es tradueixen en llengües diferents, i això és el que va passar durant el segle XIX, és fàcil que tothom pugui jugar aquell mateix joc. I això no passava anteriorment. No hi havia jocs universals com ara el tennis, el futbol, el rem, la vela, tots aquests esports moderns, l'atletisme que coneixem. Per què són tan grans? Per què s'han extès tant? Perquè tothom les pot entendre. Tothom sap a què juguen. Anteriorment, què passava? Que no només a cada país, sinó a cada comarca, a cada població, es jugava a coses molt semblants, però de manera diferent. Perquè com que no hi havia una transmissió escrita d'unes normes, doncs cadascú ho feia a la seva manera, com ho havia après, com els seus pares i els seus avis els hi havien ensenyat.
Anem a això que em resulta molt interessant. Una de les preguntes del milió, Ha existit sempre l'esport?
Aquí hem de distingir, jo crec, dues coses. Una, des del punt de vista conceptual, que això interessa als teòrics, sobretot, que diríem esport, esport com a tal. El concepte d'esport, aquí entraríem en tot un meló nou,
aquesta,
que és molt bo, que és d'on, quan sorgeix i com apareix el concepte d'esport. No? I això és de l'edat mitjana, del segle XIII, aproximadament sabem que hi ha escrits en els quals hi apareix sense la S líquida, sinó en llatí, com a deportare, exportare, que vol dir treure'n fora, portar en fora. No? Per què portar en fora? Doncs perquè quan jugaven a les ciutats medievals europees, que és on apareixen aquests escrits, a Europa, doncs sortien de muralles, perquè dins de les petites ciutats, amb els carrers estrets, etcètera, no es podia córrer, no es podien fer jocs, i a més era interrompre la lliure circulació dels habitants d'aquestes ciutats. Sortien a les esplanades fora de les muralles, i allà jugaven a bitlles, jugaven a jocs tradicionals, etcètera, no? I per això es diu exportar, deportar. I això, amb el temps, en aquests textos del deportare o l'exportare, es passa al esportare, a l'esport, en anglès, a mesa líquida, i en francès també, no? Que són els dos països, bàsicament, tot i que a la península Ibèrica, per exemple, el poema del Mio Cid ja apareix el concepte de deportar, també.
Val, si apareix la codificació de l'esport en aquesta època més moderna, més industrial, etc. Ens parlaves d'Anglaterra, sobretot, què passa amb els jocs tradicionals?
Molt bona. El que passa amb els jocs tradicionals és que aniran desapareixent. És a dir, al mateix temps. I aquest és un procés paral·lel que no necessàriament vol dir que hi hagi una estratègia conjunta per fer-ho així, però en el cas de les Illes Britàniques, la burgesia britànica, que va tenir cada vegada més poder després de la guerra, no?, de la Revolució Anglesa, etcètera, al segle XVII, segle XVIII, va legislant, perquè entra a tenir el poder legislatiu i és qui mana, diríem, políticament, i va fent normes per prohibir els jocs tradicionals que eren més violents, perquè no hi havia normes, i que comportaven més desordres. En una societat que el que es vol cada vegada més és un ordre i un horari, perquè s'ha d'anar a la fàbrica, s'ha de trallar, s'ha de sortir per dinar, s'ha de tornar, i, per tant, aquests jocs que comportaven agressivitat, per exemple, els jocs de futbol, els jocs que jugaven amb pilota tradicionalment, podien ser jocs que incorporaven 100 persones o més de 100 persones. No? Hi ha alguns testimonis del segle XVII i el segle XVIII que parlen d'això. I eren molt violents, no hi havia normes. L'únic que se sabia és que hi havia una esfèrica, més o menys de cuir, feta amb vísceres d'algun animal, de porc, normalment, que s'havia de portar d'un punt a un altre. I ens recorda una mica el rugbi, no? Això d'agafar la pilota, córrer, i 100 persones al darrere per tornar a agafar la pilota, perquè qui la portava al punt que calia era qui guanyava, no? En aquest context, en aquesta societat que s'està industrialitzant i ordenant i racionalitzant, es necessita que això no passi, perquè després la gent no pot anar a treballar a les 6 del matí, diguem-ne, o a les 7 del matí, perquè està cansada, perquè després del partit ha begut cervesa d'una manera copiosa, aquestes coses passaven, i per tant, doncs, és en aquest sentit que es aniran racionalitzant i codificant i normativitzant els jocs, i en paral·lel es van prohibint, es fan edictes, per part del legislador britànic, que prohibeix aquests jocs al carrer.
Quan en Xavier deia que aquestes coses passaven, només cal mirar segons quins supporters. En fi, em deia Xavier que hi anirà apareixent un nom important aquí.
Sí, un nom que és molt important i que els britànics consideren que és el fundador de l'esport modern.
Fundador és... de l'esport... O sigui, l'esport modern... Té un fundador.
Per als anglesos, sí.
Sembla curiosíssim.
Sí, clar, això històricament és difícil de dir perquè no apareix en un lloc i un moment precís, concret, però sí que és la persona que impulsa des d'aquestes escoles britàniques elitistes la codificació i la normativització d'aquests jocs i que els estudiants facin les seves pròpies normes. Aquesta persona era un eclesiàstic que es deia Thomas Arnold, amb una vida també apassionant, una persona que havia nascut a finals del segle XVIII, que va, malauradament va morir jove, als 46, una cosa així, anys, però que va estudiar teologia, que es va doctorar en teologia i va ser, doncs va entrar a ser el headmaster, el director d'una escola d'aquestes, no? El van fitxar per ser el director, que era l'escola precisament de rugby o rugby, que és una població britànica, això hi ha molta gent que no ho sap, l'esport del rugby porta el nom d'una població, és com si juguéssim al Viladecans, per exemple,
bona,
no? O que juguéssim a Barcelona. No? Doncs el rugby és el nom d'una població que tenia una escola que li deien l'escola de rugby. Ell va entrar de director als anys 20, 1828 aproximadament, del segle XIX, i es va donar que en aquesta escola, com en totes aquestes escoles, que per més elitistes i més diners que costessin, internats que fossin, hi havia una gran quantitat de desordres, els estudiants es portaven molt malament, saltaven la tanca, s'escapaven. Per què? Perquè eren internats, tenien molt de temps lliure i mentre no estudiaven, teòricament, tenien esbarjo al pati, etc, però feien el que volien, doncs això, en aquest sentit, no? I per imposar un cert ordre, en lloc de recórrer al que recorria normalment tothom en aquella època, que era el càstig, i el càstig físic, això ho hem vist en moltes pel·lícules, sí, novel·les, etc. Hi ha tot un gènere literari escolar a Anglaterra, també és molt interessant. Doncs el que ell va pensar és... els hem d'educar moralment primer, fins i tot abans que intel·lectualment. I en a tots aquests joves el que hem de fer és que ells mateixos s'autogovernin, parla d'aquest concepte, del self-government, que ells s'autogovernin, que ells s'autolimitin, perquè si no, no hi haurà manera. Sempre serà la repressió contra l'impuls dels adolescents. Això són escoles entre 8 i 18 anys, són els preparatoris per a la universitat. Tant és una edat adolescents, molt difícils...
A mi el senyor Arnold m'està semblant un geni.
Va ser un geni.
Dic de veritat, eh?
Sí, sí, ho va ser perquè en aquell moment això era molt novedós, no? Estem parlant de 1800. 1920, 25, 28, 30. Per tant, la pedagogia encara estava molt poc desenvolupada en aquest sentit i el que es feia era reprimir el que es portava malament. Aleshores, què els hi va dir? Home, vosaltres podeu jugar, podeu seguir jugant al pati, jugueu a pilota, però sense normes, i us pagueu, i amb ferits, fins i tot, etc. Doncs el que heu de fer és que heu de posar uns límits. Uns límits en l'espai, perquè no us podeu escapar de l'escola, uns límits en el temps, perquè quan sona la campana, i en principi el temps d'un encontre de rugbi, doncs és el temps que durava l'hora del pati, fins que sonava això, la campana del campanar de l'església de l'escola de rugbi, tornaven a les aules.
Era llarg el pati, també.
Sí. Sí, i al principi ja es comença a jugar a rugbi, diguem-ne que hi ha tota una etapa o tot un procés de transició en què hi ha molt desordre, encara hi ha molts desordres, i heu d'autocontrolar-vos també en la violència. Per tant, heu d'escriure unes normes. I així es fa, no? I s'escriuen les primeres normes, the laws of football played the rugby, les lleis del futbol com es juga a rugby. I a partir d'aquí, això té molt d'èxit, els nanos s'apassionen, i aquí hi ha l'impuls lúdic, l'homo ludens, que surt de dins sempre, els hi agrada jugar i els hi agrada autogovernar-se perquè ells mateixos dicten les seves pròpies normes, juguen com ells volen. Què passa? Que això comença a tenir èxit, comencen a jugar els uns contra els altres dins de la pròpia escola de rugby, però arriba un moment que estan cansats de jugar sempre els mateixos. Clar. I aleshores han de jugar amb altres escoles que comencen a imitar el que estava passant a rugby. Què passa al principi? Doncs que Eton fan el mateix, però les normes són diferents.
Clar.
Escriuen unes
perquè
lous
diferents.
Perquè
les necessitats són diferents, entenc.
Perquè les necessitats, perquè les tradicions són diferents i perquè en principi el 1830-40 estan una mica desconnectats entre ells, no? Fins que altres escoles fan el mateix i al final el que creen són una cosa que es deien les comissions intercol·legials que consensuaven normes, perquè si jo vull jugar amb els d'Eton però ells juguen amb una altra cosa, clar, malament, no? A què juguem? A el que juguem nosaltres, que en sabem més, o el que jugueu vosaltres, que en sabeu més. Curiosament, l'exemple de futbol és el més clàssic. Eton, les normes que van fer és que es podia jugar amb el peu, o que jugava bàsicament amb el peu i no amb la mà, excepte un, que era el porter. I a rugbi podien jugar amb la mà i passar-se la pilota amb la mà, també podien xutar amb el peu, però bàsicament amb la mà. I aquí al final van sortir dues línies. Aquí no va guanyar ningú, cap dels dos. No es va imposar un sobre l'altre, sinó que van sortir dues línies diferents de joc. Dues maneres de jugar, un al soccer o futbol, com el coneixem en l'actualitat, i l'altre al futbol rugbi o rugbi. Aquests estudiants, quan van ser una mica més grandets, quan ja van anar a la universitat, es van entusiasmar tant que volien seguir jugant. I a les universitats van crear clubs universitaris, uns de rugby, els altres de futbol.
Sembla curiosíssim, tot això.
Sí, és una expansió bastant natural en aquest sentit. Quan aquests ja acaben els estudis, encara són joves, amb 24, 25 anys, volen seguir jugant i als anys 60 comencen a crear-se ja clubs civils, diríem, en la ciutat, per exemple, la ciutat de Londres, ja hi ha desenes de clubs de rugbi en la dècada de 1860, que és quan es creen les federacions. La Federació de Futbol, que és la Football Association, en aquell moment se li diu així, i la Federació de la Rugby Union, la Unió de Rugby. Ja existeixen clubs, a les escoles segueixen jugant, a les universitats segueixen jugant, fora també segueixen jugant i creen les seves pròpies federacions. I d'aquí fins a l'eternitat, és a dir, s'anirà expandint per altres països també, perquè les regles, com deies tu molt bé, estan escrites i tothom les pot entendre.
Ara en parlarem de com s'extén tot plegat per altres països. De moment ens quedem a Anglaterra.
Sí.
Ara em deies 1860 aproximadament és quan s'expandeix per tot el territori anglès, per aquells primers estudiants que sí que acaben els seus estudis però volen continuar jugant perquè són joves, es creen els primers clubs. Entenc que d'aquí sorgeixen les primeres federacions, no ho sé,
sí.
No sé si ben bé, però clar, tot això val una capacitat econòmica.
Sí.
Tot això d'on surt?
Tot això surt de que, potser no ho hem dit amb prou contundència, a l'origen, en aquestes escoles, són estudiants amb una capacitat adquisitiva molt important.
Val.
És a dir, és gent rica, de la burgesia, la gentri i l'aristocràcia. En algun moment, en aquest programa, ja vam explicar el que era la gentri, quan es casava amb un aristòcrata, amb un burgès, o al revés, doncs se l'anomenava d'aquesta manera, però és gent amb una capacitat adquisitiva important, perquè en aquestes escoles l'objectiu fonamental era formar la classe dirigent anglesa de l'imperi britànic.
Val. Quan parlem d'Eton, parlem del que coneixem ara com a Eton, o entenem a l'expressió, o pitjor.
Pitjor, o ara, jo ara últimament,
diferent.
Últimament per Eton no hi he passat i no t'ho sabria dir.
No, però per Eton ja he estudiat mig casa reial anglesa,
per exemple. Sí, correcte, i tots els lords, i un percentatge molt elevat de la classe dirigent política. La formació d'aquesta classe dirigent no només és de la classe dirigent política, que també, sinó de la classe dirigent econòmica, industrial, i molts funcionaris de l'imperi britànic que van a la Índia després, que van a altres llocs d'Àsia, d'Àfrica, han passat per aquestes escoles en aquell moment. És a dir, les famílies industrials que estan començant la revolució industrial a Anglaterra, on envien els seus fills mascles en aquestes escoles perquè després es formin, etc. Perquè una de les coses que fa Thomas Arnold, això no ho hem dit, és també modernitzar pedagògicament l'escola, no només amb l'esport, que per ell és molt important, com a eina pedagògica, perquè la gent s'autogovern i tot això que hem dit, sinó també i canvia els plans d'estudis i els modernitza. Eren escoles molt ancorades en el segle XVIII, eren escoles en què s'estudiava bàsicament llengües clàssiques, els clàssics, des d'una el llatí, des d'aquesta perspectiva, una mica antiquat en aquell moment ja. Què hi posen els plans d'estudis nous? Matemàtiques, per exemple. Els industrials, els que seran els directius de les empreses, necessiten àlgebra, necessiten tenir capacitat de càlcul, capacitat i visió econòmica. També hi posa anglès modern, llengua anglesa, llengua francesa, que en aquell moment és la llengua internacional, diplomàtica, perquè aquests industrials també tinguin aquestes skills, no? Aquestes capacitats per entendre's amb les burgesies europees i d'altres llocs del món, no? Aquesta modernització, per això dic que a través de l'origen de l'esport podem entendre com neix la societat industrial en aquest sentit. Deies, capacitat econòmica, han de tenir diners per fer això? Sí, inicialment són aquests burgesos o aristòcrates que fan aquestes pràctiques esportives, però això socialment també s'anirà obrint, perquè, per exemple, en algunes de les fàbriques d'aquestes persones, als seus treballadors se'ls insta a que creïn també equips d'alguns d'aquests esports.
Mira, ara m'estava solucionant, m'estava apuntant una pregunta per al final del programa, però ja te la formulo. Ben bé com es passa de que aquests clubs estigui format per l'alta classe, noblesa, aristocràcia anglesa, fins a que l'alta aristocràcia anglesa ocupi només el palco, perquè qui juga ve de classe treballadora.
Correcte, correcte. Molt bona la pregunta, i això porta a una clau, diguem-ne, que és la professionalització, que és com tu has començat el programa parlant de com l'esport es professionalitza, perquè mentre no s'ha professionalitzat la pràctica dels esports, només pot jugar i només serà bo aquell que té temps per dedicar a practicar esport. I qui té temps? Qui té diners, diguem-ne. La classe treballadora no té temps, perquè ha de treballar i, a més, surt de la fàbrica molt cansada i no se li acudiria mai anar a perseguir una pilota per un terreny de joc. Quan passa això? Quan ja a Anglaterra, per exemple, a finals del segle XIX, per tant, ja han passat uns 60 anys, una cosa així, es comencen a crear les competicions professionals, les primeres lligues professionals. I aleshores aquesta gent cobra per jugar, és el que coneixem avui dia a l'esport de competició, l'alta competició. I aquesta professionalització és el que farà que moltes de les classes populars, treballadores, puguin començar a introduir-se en la pràctica esportiva, i alguns són bons, molt bons, boníssims, i així es va estenent també ja a principis del segle XX per a altres països. La professionalització del futbol, per exemple, a Catalunya i a l'estat espanyol és dels anys 20, 1920-24.
Déu-n'hi-do, sí que tarda en arribar. Precisament volia acabar el programa parlant d'això. Com es comença a estendre a Europa i sobretot al món esports durant aquest segle XIX, segle XX?
Aquest és un gran tema, dedicarem, si et sembla, una secció per parlar de l'origen de l'esport a Catalunya i com penetra. És a través de l'intercanvi i del flux de les persones. És a dir, perquè a centre Europa o al sud d'Europa començaran a aparèixer a finals del segle XIX clubs de futbol o clubs d'altres esports o entitats, etc. Quan alguns dels joves, els fills de la burgesia britànica, van estudiar, per exemple, a Suïssa, a les escoles internes, als internats suïssos, i allà porten aquestes pràctiques esportives. O quan alguns tècnics industrials venen a Barcelona o a Catalunya per assessorar i ajudar a la industrialització catalana, a les fàbriques catalanes que també porten. O quan alguns, com Joan Gamper, per exemple, ve de Suïssa, que a Suïssa ho ha après dels anglesos que havien anat a Suïssa, ve de Zúric, i ve a Barcelona i vol, perquè ja ha practicat doncs, molts esports, vol seguir practicant i crea un club de futbol com el Futbol Club Barcelona.
D'això ja en parlarem els propers dies amb en Xavier Pujades. Abans em deixaràs, Xavier, que com a amant de l'esport anglès, i avui que ens hem dedicat a Anglaterra, dediqui la secció avui a dos dels millors futbolistes de la història, com Frank Lampard i John Terry. Ho havia de fer. Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. T'esperem la propera setmana. Que vagi
molt bé.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.